오케이.
Dolçó intrauteria el silenci del final i a tota una vida. I cada una té el seu propi fil musical. Expliquem vides amb cançons. O dit d'una altra manera, escoltem cançons que marquen vides.
Five Songs amb Blai Mercè.
Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou capítol del Five Songs, els 5 songs a la sintonia d'ICAT o bé al portal o a l'aplicació d'ICAT o altres CAT. El programa d'avui és ideal per les ressaques, i no només parlem de les ressaques que patim després d'una festa, és a dir, les físiques, sinó també les emocionals. El grup amb qui parlarem en els propers minuts practica el gènere de l'electro hangover. Dit d'una altra manera, l'electrònica envolvent i evolutiva, que tant pots escoltar-la en una discoteca com en uns bons auriculars a casa l'endemà d'haver sortit. Això sí, es recomana no fer res mentre sonen els TMA, fins fa poc coneguts com The Morning After The Night Before, frase que s'amagava en l'acrònim TMTMB. Afortunadament, ens posen les coses més fàcils i han deixat aquesta frase pel títol del seu debut, publicat de la mà del Primavera Labels, el segell del Festival Primavera Sound. Ens visiten a l'estudi dos terços del grup, el Beto Molero i el Marc Minguella, el Jandro Giné hi és també en esperit, i just en un moment en què estan passant molts nervis, abans del concert de presentació del 3 de maig a la sala Apolo de Barcelona i de l'actuació al Primavera a la Ciutat del 2 de juny. Parlem amb en Beto i en Marc, el Mingo, de diverses qüestions relacionades amb els seus inicis musicals i amb la relació que tenen entre ells, i després els deixem sols perquè triïn les cançons que han marcat les seves vides. Avui, TMA. I tenim amb nosaltres a dos dels tres components dels TMA, que són el Marc Minguella i el Beto Martínez. Què tal? Com esteu?
Què tal, Blai?
Bones,
com estàs?
Què tal? Tot bé?
Aquí sempre fem la mateixa pregunta per començar.
A veure.
Us direm que us presenteu, que ens expliqueu qui sou, a què us dediqueu i per què us dediqueu al que sigui que us dediqueu.
Vale.
Ara mateix.
Vale. Ens presentem com a grup, no? O individualment?
Individualment.
Individualment, eh?
I després ja com a grup.
Fem com una mini-bio de cadascú.
Sí, una mini-bio molt curteta de cadascú.
Uau, molt curteta. Això és el que em costarà. Jo sóc el Beto Martínez, com has dit. De fet, tinc com un alter ego, que és Beto Molero, que agafo el cognom de ma mare quan faig com coses més artístiques, perquè sóc una mica multidisciplinar, sóc cofundador de Serializados.
És que jo tenia com a Beto Molero, però com que he hagut de dir els noms per poder entrar aquí, doncs llavors he vist Albert Martínez.
Clar.
I dic, ara no sé com el presento.
No, Beto, això ja es va quedar a l'ESO així. Llavors, Beto Martínez quan estic a Serializados i Beto Molero quan estic al Rouge o a TMA. El Rouge és la meva cocteleria i TMA és el grup i el motiu pel qual estem aquí. I una mica és això, o sigui, soc periodista d'origen, però m'han molt interessat per la cultura i a partir d'aquí, doncs, des de cocteleries a festival de sèries i també un grup amb el Mingo i el Jandro. El Mingo el conec des de que som petitíssims
petits
al col·le.
Sí, sí.
I això, una mica aquest seria la meva vida, així, en plan... En un zip. En
sí, l'has fet bastant curt avui, la introducció,
ja,
per el que parles normalment.
Quan m'enrotllo, vull dir, és molt bèstia. Sí.
Bé, jo sóc el Marc, tothom em diu Mingo, del cognom Minguella. D'ofici soc tècnic de so, em dedico a editar diàlegs.
Pots dir sobretot enginyer d'àudio i queda millor.
No, bueno, però...
és que és enginyer d'àudio, en realitat.
Bueno, exerceixo de tècnic. I també faig música, no? Molts tècnics, per extensió, acaben trampejant una mica la música i jo m'hi dedico a música des de que sóc petit. Li vaig donar la turra molt forta a ma mare perquè em comprés un violí quan tenia 6 anys i me'l va comprar quan portava un any donant-li la turra. I d'aquí que ens vam conèixer vaig començar a agafar la guitarra, després vaig començar a tocar softwares de producció i per això ens dediquem una mica a la música.
Us vau conèixer per la música?
No, ens vam conèixer perquè anàvem junts al col·le, però...
Sí, de fet, us va apropar més, potser.
Però vam connectar
sí,
amb la música.
Vam connectar amb la música, sí, perquè érem companys de classe, amics i, bueno, típic amic de primària, secundària, batxillerat. Jo tenia un grup en aquell moment que quan es va acabar el batxillerat, el típic grup d'institut que et creus que et menjaràs el
món,
que et creus que
baix, però no de baixet, sinó
d'impacte.
D'un impacte a la porta, no? Baix.
Sí, això, i et penses que et menjaràs el món, s'acaba el batxillerat i s'acaba el grup, i després ens vam retrobar i vam dir, per què no fem música tu i jo, que sempre hem sigut col·legues, no? I així vam tenir el nostre primer projecte de grunge, stoner, rock, sí.
Que es deia Monkey Pride,
sí.
L'orgull del mono. I a partir d'aquí hem començat a fer música també per una necessitat d'expressar-se, no?
Sí, com
de
sí.
Coses que, bueno, que hem patit de petits, com qualsevol altra persona, i vols expressar d'alguna manera, no? En plan, el dol, el perdre... En el meu cas, jo vaig perdre la mare molt jove, amb 14 anys, i és algo que sempre m'ha marcat a l'hora de com fer música. Llavors, de fet, TMA... en si mateix ve de la paraula The Morning After The Night Before. Abans ens dèiem TMA i TMB, que són les sigles d'aquesta expressió anglesa, que al final va ser a l'inici del grup va ser com electrònica de ressaca, no? The Morning After The Night Before, el matí després de la nit anterior. I aquí va ser com la primera cosa de dir, bueno, és un posicionament, és un estat d'ànim, el matí després de la nit anterior, i començarem parlant de la ressaca arran d'haver viscut a Berlín i d'haver descobert allà la cultura pop, no? La cultura club. Però en aquest sentit, la banda va més enllà de la ressaca, és el que deia abans, va del dol, va de la pèrdua d'alguna cosa, no? I en aquest sentit, a mi particularment, i per extensió amb el Mingo, que és qui sempre ha descodificat el que li dic en un llenguatge musical, perquè és ell qui en sap sobretot de música, molt més que jo. A partir d'aquí, doncs, la fusió dels dos, del concepte i de la tècnica i la saviesa del Mingo, doncs hem acabat creant aquesta banda, òbviament amb el Jandro també, que és una peça molt, molt important. També,
sí, que el vam conèixer pel camí fa, què, 4 o 5 anys? 6?
Sí.
Arran de grups de col·legues ens vam compartir local d'assaig ell amb el seu projecte musical i nosaltres amb el nostre, i va haver-hi un moment que també nosaltres ja notàvem que anàvem una mica més coixos i vam dir, escolta, ja que estem els tres aquí compartint local, per què no fem música els tres junts? I el vam integrar al projecte i a partir d'aquí, doncs, la banda va començar a agafar una...
A caminar.
Exacte, agafar una forma
a caminar,
com... Sí.
Perquè és qui fa els
sí,
beats.
Sí, exacte.
Llavors és qui s'encarrega de la percussió.
S'encarrega tota la part rítmica.
Llavors, això, sí, sí.
Entre altres coses. Vull dir, no només fa els beats, però...
Sí. Sí. Tothom a...
aquest concepte de les ressaques, perquè tenim la idea que només hi ha un tipus de ressaca, però és que la vida està plena de ressaques.
Totalment. No? Sí, sí, és exactament això. O sigui, la ressaca no com algo banal d'haver sortit una nit a l'Apolo i l'anem a tenir, estar malament i amb mal de cap. Aquesta també m'interessa. Però sobretot m'interessa el procés de reconèixer-se a un mateix després d'un fet que t'ha trastocat, no? I pot ser la mort d'algú, un divorci, la pèrdua, deixar de veure un amic durant 6 mesos i trobar-lo a faltar, no sé, una ressaca així més tonta, però vull dir, és aquest punt del record d'algú que va ser bonic que ja no és.
Mm-hmm. Sí, a l'aprendre a processar i a gestionar una situació que t'ha pogut costar més o menys, però a fer l'exercici interior d'entendre que t'ha passat una cosa i de que la interioritzes i la processes per poder-la entendre millor i per poder entendre't millor a tu mateix.
Sí, és,
no?
Com la necessitat aquesta de reconnectar, no? Al final, mm-hmm. que a mi hi ha el llibre aquest de la Kate Tempest, mm-hmm. que es diu Connectar, que em va flipar, llibre petitíssim, curtíssim, que es llegeix en un dia, i parlava també molt d'això, no? De la necessitat, en aquest sentit ja ho deia més en la societat actual, no? Que passen tantes coses i tal, però també hi havia una part del llibre que parlava com a artista la necessitat d'estar connectat sempre amb algun punt per sobreviure a una situació, no? En el seu cas parlava més d'addiccions i d'això, però crec que és molt important aquesta revisió constant que ens fem i el punt aquest de construir-se un mateix, tot i que el que t'estigui passant a la vida sigui negatiu, o sigui, aquesta necessitat de subsistència, de sobreviure i d'agafar-se a alguna cosa. En el meu cas van ser moltes, moltes coses i una d'elles va ser la música. Mm-hmm. Els amics i la música, sobretot.
I parlant d'això, el Mingo ens explicava aquell violí que tant va demanar, que al final va arribar. En el teu cas, el primer record musical, el primer record de tu estar fent música, encara que fos d'una manera molt amateur o molt rudimentària, sí. Quin és?
Jo recordo el Mingo passar-me línies de guitarra i jo escriure sobre elles.
I compartir molta música, no? Vull dir, al final... Lo interessant és que tots crec que quasi tots els que comencem a la música, com totes les persones, comencem com a subjecte passiu, que és consumint-la. I fins que te'n dones compte de que no només vols consumir-la, sinó que hi ha alguna més enllà i vols formar part, sí. D'això, no?
Sí, totalment. I super, perquè realment on vaig fer clic va ser el punt que vaig passar de Nat Scratch a Led Zeppelin. O sigui, de Falsa Alarma, de Frank T, de tota la comunitat de Violadores del Verso, de tota la comunitat de rapers espanyols, tota aquella escena, de cop i volta el Mingo i un altre col·lega em van ensenyar Led Zeppelin, em van començar a ensenyar The Who, òbviament Beatles, Rolling, aquest ja tothom els coneix, no? Però com aquesta part de música d'aquella època dels 70 i 60, que de cop i volta vaig dir, hòstia, què és això? Em va tocar d'una manera molt, molt bèstia. I després ja em vaig enganxar a un punt més mainstream, a Red Hot Chili Peppers, i clar, el carisma d'Anthony Kiedis a l'escenari era en plan, hòstia, hi ha alguna cosa aquí, yeah, yeah. Que està molt guapo i que també les lletres estan molt bé, no sé, i a partir d'aquí doncs hi ha Radiohead i tots els referents que han anat venint, no? Però sí que és veritat que el primer record com a músic o com a aspirant a ser músic va ser aquest punt de passar d'escoltar rap a descobrir el rock i veure com funcionava una banda, sí. i les mecàniques de composició entre elles, perquè de cop i volta em vaig endinsar en com feien les cançons aquestes bandes, entrevistes a tope, veia entrevistes a tot arreu, a YouTube, tal, veia concerts en directe, em fixava en tot, i a través de ser una mica friki en aquest sentit, doncs em vaig empapar moltíssim i a partir d'aquí vaig portar-ho al meu terreny. I sempre amb un grup crec que és molt important, no? O sigui, el concepte de banda, de col·lectiu, de que cadascú aporta una cosa, que cadascú té clar el seu rol i a partir d'aquí surt una criatura específica.
Abans abans de tot això, tots dos heu mencionat en algun moment a la vostra mare. Quan éreu petits, a casa vostra, què sonava? Quina música escoltava la vostra mare o el vostre pare o els germans grans, si és que en teniu?
Jo, mon pare, sobretot, érem... A veure, també escoltant molt la música mainstream dels 80.
Vangelis, no?
Perquè és el que posaven a la ràdio, però sí que mon pare era molt friqui de l'electrònica instrumental, de Vangelis, Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre... una mica tota aquesta electrònica, bueno, pionera, no?, d'atmosferes, de com música molt, molt transcendental. I el que passa és que, clar, jo per portar-li la contrària, jo me'n vaig anar al rock, al metal...
A Bad Religion.
A Bad Religion, al punk... Després de molts anys, a vegades reviso la seva col·lecció de CDs i dic, hòstia, me'n recordo quan escoltava això quan era petit i n'estic segur que moltes idees que implemento ara venen d'escoltar subconscientment tota aquesta música.
Ja. Jo a casa meva era des d'Estopa a Bach. O sigui, era com... Ma mare era això, Estopa amb ma germana gran... també hi havia pues, les bandes d'aquí, no? Sopa de Cabra, Jarabe de Palo, i també hi havia molt de Rolling Stones i de Beatles, molt Beatles a casa meva. Something in the way she moves attracts me like no other lover. I els meus tiets, que en aquest cas són els que més em van influenciar, el meu tiet, el Raimon Vignoli, des d'aquí, un petó, perquè realment va ser una mica que també em va fer de pare en aquest sentit, i de pare musical, i em va descobrir l'Urrit, em va descobrir els discos més amagats dels Beatles, o sigui, tenia com aquest punt més melòman de... no la típica cançó, sinó el que em va fer tenir una mirada com més profunda, de no quedar-me amb el titular, sinó amb la cançó famosa, sinó d'endinsar-me en la psicologia i el procés de creació de cada grup que m'agradava.
Doncs fins aquí amb aquesta introducció. Jo crec que ja podem passar a les cançons que ens heu triat. Jo desapareixeré.
Desapareixeràs.
Els micros per vosaltres.
Ara ens perquè... fas fer de locutors directament.
Sí, home, aquí, tu ja tens experiència sí. amb el Sèrie Selecto.
Sí. Un pelín.
Doncs endavant amb les cançons que ens heu triat. Gràcies per aquesta selecció.
Doncs a tu, Blai. Et sembla que comencem... Amb què vols començar? Què vols que comencem, Mingo, aquesta selecció de Five Songs?
Parlem de la que ha decidit Alejandro, ja que no hi és, i així comentem una mica el que ens ha demanat que parléssim
d'ell. Vinga, endavant.
Era...
Sangre Nueva.
Sangre Nueva, sí.
De la banda Sangre Nueva. De DJ Python
i Kelman Durant.
Kelman Durant, diguem, una fusió de dos productors d'electrònica molt diferents.
Exacte. I que exploren doncs, sons més mainstream, més urbans, com el reggaeton o el dembow. I Alejandro ha triat aquest tema perquè el Primavera va veure un takeover de pràcticament 6 hores que li va agradar molt.
Un takeover? Què és un takeover?
Bueno, un takeover és quan almenys com ho entenc jo, un booker li dona...
Què és un booker?
Quan la persona que s'encarrega de programar una nit li dona a un DJ o a un col·lectiu la potestat de decidir tots els artistes que passaran per la cabina aquella nit.
I sobretot és aquesta capacitat, no, de dir, m'omples 8 hores de sessió.
Exacte,
i és com que takeover és com agafes tu tot l'eslot, anava a dir, sí. tota la franja d'actuació de la tarda, tota la tarda.
Exacte.
I tota la nit, no?
Sí. I llavors ell va tenir una idea i va decidir que, escoltant aquests sons més urbans, més frescos, més moderns, que hauria d'implementar elements de producció d'aquests estils en algun dels temes de l'àlbum que estaven produint, i Feeding the Blank, el tema aquest que tenim, que és com més urbà.
Instrumental,
justament.
L'únic tema instrumental del grup, doncs, el que més us agrada, probablement.
No, està bé. Tinc altres preferències, però està bé, sí. Però això, neix una mica d'aquesta idea d'Alejandro, de voler implementar sons urbans, i crec que el tema, tal com era abans com és ara, la diferència és brutal i mola molt més ara que com era la idea original.
Totalment. La banda es diu Sangre Nueva i el títol es diu, de la cançó, és Heart.
Exacte.
Doncs et sembla que seguim amb un dels teus que has escollit tu mateix?
Sí, venga.
65 Days of Static,
Sí, he escollit Prisms, de 65 Days of Static. 65 Days of Static.
Tot molt radiofònic.
És una banda molt difícil de pronunciar. És una banda de post-rock electrònic que tenen orígens en el math rock, que és, bueno, és música feta a partir d'algoritmes. És matemàtics, és una fricada una mica rara. Però això, fan un post-rock electrònic, instrumental, molt interessant. És un tema que me'n recordo que te'l vaig passar una vegada fa molt de temps, perquè és una banda que fusiona molt bé l'electrònica amb les guitarres. Jo crec que les nostres guitarres veuen molt de grups com aquest, o com Slowdive, o com Explosions in the Sky, no? Al final sempre intento buscar tons que siguin com molt atmosfèrics, amb molta personalitat, i no em centro tant en la tècnica, i crec que és una banda que exemplifica molt això. I Prisms m'agrada molt perquè és un tema que entra amb un sub potentíssim.
Com t'agraden els subs?
Molt forts i molt greus, i l'has d'escoltar bé amb cascos per notar-lo bé. I això, és una cançó que explora cares bastant diferents dintre del propi estil que fa la banda, perquè té una part molt més electrònica, té una part molt més rockera, amb una bateria acústica, i crec que és una bona font d'inspiració, bàsicament.
Un tema de Maria Arnal i Marcel Bagés, que no és massa original en realitat, perquè al final són molt coneguts, però també m'agradava la idea de no parlar només de bandes de fora, que és el que t'han dit moltes vegades. Les nostres cançons són en anglès i català, i crec que també hi ha una influència de bandes d'aquí. Una d'elles és el disc Clamor, de Maria Arnal i Marcel Bagés, que va ser una autèntica sorpresa brutal,
brutal
per tots, per com fusionaven doncs, el seu estil que ja havien vist amb, de cop i volta, una producció d'elements electrònics molt, molt interessants i molt originals, que ens podrien recordar a Tom York inclús, o vull dir, a Toms for Peace, tot aquest univers Radiohead, que està la Radiohead però més electrònica. I he escollit un tema que segurament és el teu... Bueno, de fet, segur, és un tema que a tu no t'agrada massa.
De l'àlbum és dels que menys m'agrada, justament. Sí, sí.
Però a mi m'inspira molt, o sigui, m'inspira molt tant la lletra com la melodia vocal, justament. Trobo que és molt original. Òbviament, també els elements instrumentals que hi ha. Però sí que m'agrada com la Maria, en aquest cas, explica, narra com un trajecte, o sigui, com és aquesta descripció del meteorit ferit.
Exacte.
Que és el títol de la cançó. i com a cada vers es va com descomposant tota la imatge, es va creant, és com molt pictòrica, és una cançó que m'inspira moltíssim perquè és molt visual. És el que també passa amb les cançons d'Antònia Font, que són com quadros surrealistes.
Sí, que te les
no?
pots que van, imaginar visualment
que
mentre
pintant,
les escoltes.
I a mi, amb Meteorit ferit, per mi és com la gran, el gran tema del disc, perquè té com aquest punt també més pop, també, perquè és com una cançó potser més assequible a nivell de públic, però crec que manté com aquesta cosa molt, molt autoral que tenen ells dos en aquest disc.
Sí, molt bon tema. L'altre tema que he escollit és Alud, de Voyage. És un tema...
Alud, A-L-L-U-D-E.
Exacte.
Vale.
Sí, no Alud de Alud de Nieve.
Per
no.
això, per això.
No, no. És un tema de Synthwave que em vaig obsessionar. Va haver-hi una temporada durant la producció del nostre àlbum, que també va durar 2 anys, o sigui que...
Amb algun peron, també.
Sí, sí, però vull dir que...
No va estar 2 anys allà.
No, no, però que, va haver-hi temps per tocar una mica de tots els pals, i vaig tenir una temporada que estava com molt ficat en el món del synthwave, el retrowave, el vaporwave i tots els waves Vapor. Possibles, bàsicament. I res, he escollit aquesta cançó perquè...
Totes les onades, eh?
Tots els tipus d'onades,
sí. Totes les onades.
Aquest tema en concret, perquè té una línia de baix que em sembla brutal, que em va atrapar i va fer que... Va fer que no parés d'escoltar el tema en bucle durant una temporada. Cap problema en reconèixer que pràcticament la vaig copiar per un dels temes del nostre àlbum. Pràcticament.
Això no ho has dit?
Hi ha alguns canvis, però...
Quin tema?
Decide, Decide.
No.
Sí, té una...
El primer del disc.
El només. Primer del disc, sí. El baix d'aquesta cançó té una pulsació molt similar.
Et vas inspirar, no vas copiar.
Em vaig inspirar. No, he dit que pràcticament copiar. No. Però això és un tema que estèticament és com molt, molt bonic. Té com línies de síntesi i arpegis molt elegants i té una línia a baix que atrapa molt, i ja saps que jo m'obsessiono bastant amb els baixos, que crec que és el que més necessita un tema per poder caminar guai. I per això he escollit aquest tema, perquè té
guapo.
Un baseline que està brutal.
Sí, sí, sí. I ja per acabar... he escollit Kelly Lee Owens, l'artista Kelly Lee Owens, que em sembla que és un artista que no ha estat massa per Barcelona ni
poc.
Ni per Espanya. Sí que ha vingut algun Nitsa, crec, però feia més sessió de DJ. I és una de les productores que per mi dels últims 5 anys, podríem dir, que més m'han sorprès a nivell de producció de música electrònica.
Sí, sempre fa coses molt interessants, sense cap mena de complexes, a més.
Sí, a part és molt autosuficient ella mateixa, sí. O sigui, és com ella la seva pròpia productora, sola, òbviament també es deu aconsellar per gent, i els directes és ella sola amb màquines, algunes seqüenciades que tiren soles, però d'altres fetes en directe, i ella és la veu també. I sí que va treure un disc meravellós que, de fet, començava amb una versió de Weird Fishes de Radiohead, que es diu Arpeggi. Que ens va volar el cap a tots ja només l'inici de l'àlbum, i concretament hi ha un tema que es diu Melt, que crec que ens inspira bastant a l'hora de... quan et pregunten quins artistes t'han influenciat o quines cançons, tal. Per mi, Melt és una d'aquelles que posem molt de referència nosaltres a l'hora d'entendre els bombos, d'entendre també una electrònica com més em surt en castellà, acolxada, com més...
Sí.
Bueno, com aquesta electrònica que és de club, però alhora te la pots escoltar a casa, però que si te la posen al club i en una sessió i en un context, doncs flipes,
sí,
o sigui,
sí,
voles,
sí.
Absolutament.
La balles, segur.
Clar, i crec que també té en part molt del que nosaltres fem a nivell de gènere musical, que és aquesta electrònica de ressaca.
Electrònica suau, que si te la poses en directe canvia una mica la cosa, no?
Exacte. Llavors, aquesta capacitat d'una electrònica mutable que s'adapta tant per casa en disco com al club en pista, crec que Kelly Owens és un dels grans exemples europeus d'això. Doncs això és tot, Mingo.
Això és tot. Aquestes cançons sí
ja n'hi ha prou, no?
Tenen una cosa en comú entre elles, que és que a tots ens han ajudat a composar l'àlbum tal i com el coneixem ara mateix. Vull dir, per tots ha sigut una influència molt important, cada un des de la seva perspectiva. Són temes que no tenen massa a veure entre ells a nivell estilístic, però que per cada un de nosaltres han suposat un...
És una inspiració, sens dubte. O sigui, si els ajuntes és com que hi ha una mica
l'essència
de referents del grup de TMA, sens dubte.
I res.